Escoltes a mig matí.
Sintonia de cine. Com fem cada divendres a aquesta hora, comentem doncs, diversos temes, tots ells relacionats amb el cinema, així com també les estrenes cinematogràfiques. Ho fem amb Antonio Barrero, molt bon dia.
Bon dia.
I quin vent que tenim avui a roda.
Déu-n'hi-do, quin vent. Fa dies,
però avui...
Fa dies, suposo que s'acabarà un dia o altre, no?
Esperem que sí. Raül, bon dia, benvingut
bon dia,
novament.
Bon dia. Aquí estem.
Doncs parlem de cinema, com sempre fem, evidentment. Però avui comencem parlant, em sembla, Antonio, de quins serien una mica els motius del per què no hi ha més producció audiovisual en llengua catalana, no?
Doncs sí, mira, independentment del percentatge de català present a les plataformes digitals de pagament, que això aquests dies és un recurrent als informatius, independent també de la programació i de l'assistència a les sales de cinema de la gent, del canvi de paradigma que hi ha hagut pel que fa al consum del cinema, perquè la gent el cinema i les sèries les consumeix a casa, la pregunta seria aquesta, no? La que tu acabes de fer. Per què no es produeixen més sèries i més pel·lícules en català? I aquest seria per mi el gran problema, no tant el tema del doblatge o del subtitulat, que també, però evidentment si hi hagués més producció en català potser no caldria estar parlant de percentatges i de doblar o subtitular. A veure, és evident que tenim una indústria cinematogràfica que és increïble, és a dir, no té res a envejar la de cap país ni altres països semblants al nostre pel que fa a persones, a capacitat, a indústria i infraestructura.
Per tant, hi ha bons professionals del cinema.
Hi ha bons professionals, hi ha molts bons professionals en tots els àmbits de la indústria.
Sí, no parlem no només d'actors i actrius, evidentment.
Efectivament. Tenim gent, a més, amb una trajectòria enorme, amb molts anys de professió i amb un reconeixement públic internacional enorme. Tenim moltes voluntats creatives, molta gent amb ganes d'explicar coses. Hi ha talent, hi ha joves amb molt de talent, hi ha històries i materials que són molt imaginatius. Tenim unes universitats i unes escoles de cinema que són de referència. Hi ha moltíssima gent de l'estat espanyol aquí a formar-se. Per tant, aquesta és la pregunta, per què no es roda més en català? Hi ha moltes respostes,
clar,
segurament.
No deu ser només una resposta màgica, no?
N'hi ha moltes i segurament cap convenç. Jo puc aportar alguns suggeriments que tampoc tinc la solució i, evidentment, la resposta global depèn de molts factors. Però, si més no, sí que m'agradaria apuntar algunes causes que jo veig, per les quals jo veig el motiu del que no es roda més en català. D'una banda, és evident que les productores catalanes, aquesta indústria audiovisual que tenim potent, no vol assumir riscos. I tot i que les històries que s'expliquen i que veiem succeeixen aquí, es roden aquí, amb direcció i equips tècnics i artístics catalans, amb localitzacions que veiem claríssimes, que són del territori, amb propostes que surten d'aquí i que ben exportades i amb les històries que s'expliquen, ens donarien a conèixer el món, perquè evidentment l'audiovisual és la millor forma d'explicar-nos al món. Doncs bé, segurament hi ha, d'una banda, falta d'incentius econòmics a nivell de les productores. Deuen tenir també por, imagino, a la distribució, als mercats i a les vendes, perquè, evidentment, quan una es posa a produir una pel·lícula, no la produeix des de l'àmbit de la producció, no ho fa perquè la pel·lícula sigui vista o no, sinó per tenir uns guanys. Per tant, si no hi ha d'haver retorn econòmic, el productor, evidentment, no s'hi llança amb aquesta proposta. Després també perquè, evidentment, hi ha una baixa autoestima i no és necessari explicar les històries en català perquè tenim altres llengües que, bueno, que són més vàlides i, segons les productores, arriben a un públic més ampli. Jo no hi estic d'acord, però està claríssim que el mercat iberoamericà, el tema del català, de vegades costa una mica més. Però per mi la resposta està en que la producció audiovisual és això, és imatge, i per tant no hauria de ser aquest un recurs. Per tant, dins de l'àmbit de la producció és evident que hi ha por a perdre diners, hi ha por a embrancar-se, hi ha una baixa autoestima. Totes les productores, la majoria, tot l'equipament s'ha traslladat fora de Catalunya arrel i com a conseqüència, i no només, dels anys que vivim i que, bueno, que s'han foragitat empreses d'aquí a Catalunya, i evidentment l'audiovisual no ha estat menys. Hi ha moltíssima gent treballant a Madrid, sobretot, i altres àmbits i altres llocs d'Europa, i per tant Catalunya ha quedat una mica orfe, tot i que es continua rodant aquí, però això, el diner no surt d'aquí. Una altra raó seria la clara i falta, la manca de dotació econòmica que fa l'Estat espanyol per finançar produccions de sèries i pel·lícules en català. Això és una evidència. Li correspon a l'Estat espanyol dotar econòmicament. I, bueno, en el context de les actuals negociacions per pressupostos que estan negociant i que han d'estar aprovats abans d'acabar l'any, s'han destinat 10,5 milions d'euros a aquest efecte, i que són 10,5 milions d'euros que s'han de repartir entre l'euskera, el gallec i el català. Una misèria. Va haver un moment també important en què hi havia una sortida, una font d'ingressos important, que va ser l'impost de les teleoperadores. Doncs bé, va arribar al Tribunal Constitucional i va dir que això no era possible, i per tant es va aportar tota aquella aportació, aquella taxa que s'havia aprovat per una àmplia majoria del Parlament de Catalunya. Però al dir al Tribunal Constitucional que això no era constitucional i que això depenia de l'Estat espanyol, tot aquell pla estratègic que es va començar a desplegar va quedar tallat, i per tant aquell projecte que havia durat des del 2017 al 2020 i que va promulgar la Generalitat de Catalunya va quedar en no res. I aquesta era una mesura pal·liativa interessant i important a la que molta gent s'hi va acollir, perquè evidentment eren uns ingressos que venien d'una partida que no calia apostar res i que venien d'alguna manera d'una aportació, en aquest cas, de les teleoperadores. Però no són només les causes externes. Tenim també a casa nostra un àmbit que és l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals, que aquest organisme depèn directament del Departament de Cultura, que no està prioritzant la producció d'originals en llengua catalana. Hi ha línies de subvenció per molts àmbits, molts, però diríem que el seu impuls més important no el fa per la producció en català. Sí que el fa per les produccions catalanes, però no per les produccions rodades en llengua catalana. La línia de subvenció és molt petita, molt pobra, i a més, amb uns requisits que, bueno, només que hi hagi un 50% parlat en català, que ja seria vàlid també, és la forma en què s'entra. Però, evidentment, diríem, la línia de subvenció, el que aporta l'ISEC, és una misèria. I, per tant, evidentment, s'han d'anar a buscar línies de subvenció fora a nivell institucional. Quines són les formes de produir? Les televisions. Quines televisions tenim a casa i que poden permetre's això? A3Media i Telecinco. I A3Media i Telecinco, evidentment, tenen un molt poc o nul interès per la llengua catalana. TV3, que hauria de ser la tele, que evidentment apostés per les produccions rodades en català, tampoc no ho fa. I TV3 hauria de ser el motor del sector, hauria de ser la tele que participés, produís i coproduís els originals rodats i en català, i acompanyar-los no només en la coproducció, sinó en tota la fase de comercialització, d'estrena a les sales, etc. Però TV3 no ho fa. La raó, bueno, una falta de recursos, una falta d'incentiu i una falta també de visió. És a dir, en aquests moments, perquè evidentment el moment polític és el que és, TV3 es queda, bueno, amb l'eslògan de TV3 amb el cinema català i amb la cultura europea ho salva. Però aquí entra tot i està molt bé. Però penso que TV3 hauria de ser el motor d'impuls del cinema rodat en català. Voleu més raons?
Déu-n'hi-do, no?
Estic avorrint, suposo, però és que penso que és important saber-ho, això. I que, en tot cas, són punts de vista. És a dir, tot això es pot debatre i es pot matisar, però que són punts que per mi són claus i que els he estat analitzant, i que bueno, que si tots aquests àmbits hi posessin de la seva banda, potser ho podríem resoldre.
També l'Acadèmia de Cinema en Català.
També.
Que també vas comentar l'altre dia, no?
Ho vaig comentar i ara segurament em torno a repetir, però és important que això es tingui present. Si l'Acadèmia del Cinema Català tingués com a objectiu visibilitzar, promocionar i premiar aquestes produccions rodades en català, segurament hi hauria més visibilitat, segurament també hi hauria un incentiu més. Però què passa? Doncs que fa 3 o 4 anys encara es va corregir. La millor producció sí que és la catalana, però diríem que les produccions de nivell de pes són les produccions que arriben a l'Acadèmia en llengua no catalana. I per tant, clar, és molt fàcil, entrar-hi, i enguany tenim unes excel·lents produccions als Gaudí, com són Mediterrània, Libertat, Les Leyes de la Frontera, Xavales, Tres i altres, que són les pel·lícules que triomfaran, perquè són les pel·lícules que estan tenint distribució comercial, són bones pel·lícules i són les pel·lícules que tindran nom, i són les pel·lícules que segurament guanyaran els Gaudí, però també guanyaran els Goya, que ja està bé. Però l'Acadèmia hauria d'incentivar les dues o tres o quatre o cinc que hi ha en català, molt poques, molt pobres: El ventre del mar, Sis dies corrents, Tros, no sé si altres, no recordo, són quatre o cinc, molt petites, de molt poca distribució, que segurament ni s'han vist i potser ni s'hi estrenaran comercialment. Bé, Sis dies corrents es va estrenar la setmana passada. Però penso que a l'Acadèmia li correspon incentivar també i donar llum i visibilitzar molt més la poca producció que hi ha en català, que són pel·lícules que evidentment tenen molt baix pressupost, són produccions petites, de poc nivell d'autor, però és aquest el cinema que malauradament es fa. Doncs projectem, incentivem, publicitem aquest cinema, també l'altre, però no només.
Però ja, perdona, Antonio, ja com a espectadors hauríem de tenir, no?, el dret d'escollir, simplement d'escollir.
Efectivament.
Si vull veure la pel·lícula com si la vull veure en versió original, si és una pel·lícula anglesa o americana.
Aquesta seria,
no sé,
hauria
seria de ser
el tema. En un país en el que té altres llengües oficials, doncs tu tens el dret de poder escollir amb quina llengua vols veure aquestes produccions, i que per això és cinema, i que per tant el cinema, i sempre ho repeteixo, és imatge, i que la imatge ha d'anar acompanyada de la paraula, si és que hi és, i aquesta paraula pot ser original, en versió original, en versió subtitulada o doblada, però no tens per què tallar les ales a la persona o les persones que vulguin veure les pel·lícules amb la llengua que és pròpia del seu país. És evident, d'altra banda, jo ho comentava al principi, que hi ha hagut un canvi de paradigma pel que fa al consum. Això, les plataformes digitals són conscients i són l'eina de consum per excel·lència del present i del futur, indubtablement, i segurament les que es carregaran les sales de cinema. I a la vista d'això és evident que s'han posat també a generar continguts, i moltes pel·lícules estan produïdes directament per Netflix, per HBO, per Amazon, i són les que generen continguts i les que fan encàrrecs i les que compren guions i les que generen. I és evident que en aquests moments una plataforma com Netflix, HBO, Amazon Prime Video o Disney Plus penso que no tinguin massa interès a donar cabuda amb la producció amb una llengua en la que no és obligat comunicar-se, en la que depèn només d'una voluntat de poble. I si des de dins això no està clar, aquestes plataformes a nivell mundial evidentment no tindran massa més interès.
Clar, però si no hi ha prou demanda tampoc, no?
Sí, evidentment. Evidentment, si no hi ha demanda i no hi ha interès per part del públic, tampoc no es farà. Tot i així, ja ho vaig dir l'altre dia, ho torno a repetir, hi ha una plataforma Filmin que té molt clar aquest tema, però Filmin és una plataforma que té molts pocs recursos, ha nascut aquí i sí que està traient molt producte doblat o subtitulat en català i moltes versions originals catalanes, però no té recursos com per en aquests moments encara produir. Tot i així, ja ha començat a fer alguna cosa, però esclar, li falta molt recorregut i falta, evidentment, tenir molts més socis que comprin la per estar-hi. Encara hi ha alguna coseta més. He parlat de les escoles de cinema que tenim a Catalunya. Tenim una escola que és no només a nivell de Catalunya ni d'Espanya, fins i tot a nivell europeu. Hi ha moltíssima gent que ve a formar-se a l'ESCAC, que és l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, que està a Terrassa. Tenim una altra escola, que és l'ESIP, l'Escola de Cinema de Barcelona. Aquestes escoles de cinema és on es formen els futurs cineastes en tots els àmbits, perquè aquí es cursen formació a tots els nivells. Doncs bé, són institucions que reben diners subvencionades per el govern de la Generalitat. Penso que també seria lògic que en els projectes de final de carrera, ja no dic quan el director ja tingui nom com el Bayona o altres, o el Balagueró, o el quan tingui nom, que rodin amb la llengua que vulguin, però d'entrada als projectes de final de carrera hi hauria d'haver una certa obligació, no total, però sí un suggeriment de que rodessin els projectes de final de carrera en llengua catalana, que tampoc no es fa. I en aquest sentit, enguany als Premis Gaudí hi ha moltes produccions, també curtmetratges i documentals, que no estan en llengua catalana. I l'ESCAC era un subministrador de producció, a més, de molt nivell, i no passa. He parlat d'aquestes dues, també hi ha la Pompeu Fabra, hi ha també altres universitats que també tenen graus de formació en comunicació audiovisual, i és el mateix tema. Però és que aquestes escoles concretament es dediquen només a la formació de l'audiovisual. I un altre tema, que aquest ja l'he apuntat, però també és important recalcar-lo, que tenim mostres i audiovisuals en Catalunya moltíssims. I, bueno, amb la majoria, la llengua vehicular de comunicació no és el català. I que direm ja de les programacions, només el FICA té la seva programació íntegra, tot en català. Els altres festivals no. Ni el mateix Festival de Sitges, que es diu Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, les produccions que es veuen no són en català. Sí que en algunes hi ha els subtítols, però és que ni la llengua de comunicació ni res de Sitges, quan és el festival de referència de Catalunya, no és en català. És evident que la cultura visual està molt lluny en els àmbits també curriculars, de formació, en els programes dels centres educatius, està molt lluny de ser matèria curricular, tant a primària com a secundària. Els departaments d'educació o d'ensenyament, segons qui governa, té un nom o un altre, dels diferents governs autonòmics de la Generalitat, han promulgat tres lleis. La primera va ser el 2005, sobre la necessitat d'implementar l'educació en l'audiovisual a les aules. Però mai aquesta implementació s'ha dut a terme, mai s'ha materialitzat. En qualsevol cas, el treball que es fa a les aules sobre aquesta matèria sempre depèn únic i exclusivament del voluntariat d'alguns docents i professorat que hi creuen, algun projecte, algun centre que té una línia i que té un programa, però són comptats perquè no hi ha l'obligatorietat. I per mi la base en aquests moments estaria en formar des de la base, des de l'educació infantil i primària.
Que per això també doncs, és una de les feines que fas tu.
Que fa el FICA't.
Que fa el FICA't, però en aquest cas l'Antonio i la Pilar.
Doncs sí, és fonamental que hi hagi aquesta educació audiovisual als centres docents. I si no és per imperatiu, per normativa, perquè ho dictamini el departament, sí que hauria d'haver molta més voluntat. Però és que en aquests moments la voluntat està una mica sesgada perquè ja s'està qüestionant fins i tot això, la llengua de comunicació i d'aprenentatge, doncs com has d'anar tu ara, a més a implementar, fer audiovisuals i fer-los en català. Doncs bé, estem en un moment complicat, però tot això cal continuar reivindicant que el cinema, que és un lleure, però és que del lleure hi ha una forma d'arribar-hi a través de l'educació claríssima. Cal fer formació específica als docents i equips directius sobre aquest tema, perquè hi ha un desconeixement enorme. Es va dotar fa uns anys als centres educatius de càmeres de vídeo i de eines per programar i eines per muntar i tal, però no hi ha hagut una formació i, per tant, és molt difícil que, sense més ni més, a no ser que hi hagi un profe voluntari o voluntària, que ningú s'hi posi. Llavors és important també orientar els claustres i els equips directius que és important fer una redacció i implementar projectes curriculars que tinguin en compte la cultura audiovisual i que cal temporalitzar tot aquest treball en diferents fases. No es tracta de fer un curs, no es tracta de fer-ho només a primària, s'ha de fer a primària, a l'ESO i fins i tot a batxillerat. I que s'ha de contemplar aquest treball de la narrativa audiovisual en totes les fases i en tot el que comporta. S'ha de veure què cal treballar a cada curs, ja us dic, des de primària fins a batxillerat, en tots els seus àmbits. I això sí, a la gent que hi treballem ho tenim clar, perquè és evident que sí que es treballa l'audiovisual a les aules i sí que s'utilitza, però s'utilitza com a recurs, és a dir, s'utilitza per complementar matèries, per treballar llengües estrangeres, com a lleure, com a eina per explicar als pares a les festes de final de curs o Sant Jordi, etc. Però no s'utilitza l'audiovisual com a recurs en si mateix, amb tot el que ofereix l'audiovisual, amb tot el que ofereix saber dels codis de l'audiovisual, perquè l'alfabet audiovisual té uns codis i és important aprendre a llegir-lo, a descodificar-lo, a interpretar-lo i un cop apresos, utilitzar-lo i escriure també i fer audiovisual en petites produccions i veure que és possible anar més enllà i donar aquest recurs més enllà de com s'utilitza, que està molt bé utilitzar-lo, com us he dit, com a recurs i com a complement, però no només. Per tant, cal molta feina en aquest sentit i això, a no ser, com us dic, que hi hagi professors que vulguin i que s'interessin, poca feina es pot fer.
Això com en el seu dia es va implementar la informàtica, no? Quan abans que semblava una cosa molt estranya, no? I va començar a implementar-se la informàtica com una cosa que utilitzem habitualment, no? I ara és tan habitual, no? També en una aula, potser. També la robòtica, no? Que s'estan implementant ara doncs, més últimament, perquè no això, no? Que és una eina que utilitza tothom i sobretot els nens també petits des de molt petits i amb el tema audiovisual que és del dia a dia, no?
Efectivament, tots els nens, tots des de ben petits porten una eina de gravar a la butxaca que és el mòbil, sí. I l'utilitzen i el fan servir, doncs utilitza tot això que ells ja saben i dona-li una impronta audiovisual i explica-li que no és només agafar la càmera o en aquest cas al mòbil i fer un escombrat d'esquerra a dreta, sinó que pots fer un escombrat d'esquerra a dreta, pots fer un tall, pots introduir un primer pla d'una persona que estigui parlant i pots introduir-lo en el que és aquell llenguatge, que no és el mateix un escombrat general que si tu vols explicar i vols escoltar algú de primera mà, que facis un primer pla. És tan senzill com això, és a dir, és portar tot aquest bagatge que ells ja porten i que evidentment no saben ordenar-lo, que tu com a educador li ajudes a orientar-lo, que li expliquis que hi ha uns plans, que hi ha uns angles, que hi ha una il·luminació, que hi ha un so, que hi ha un muntatge, que hi ha unes transicions, i això d'una forma, en el temps i de forma lineal, però sí que progressiva, es contempli en el programa. Evidentment, això ho ha de fer l'educador, i evidentment ho ha de fer, diríem, si des de dalt, qui mana, en aquest cas el Departament d'Educació, tingués clar, sí que l'hi tenen, però suposo que les problemàtiques són moltes, molt diverses i complicades. I per això continuem apel·lant a la voluntat del professorat. Sí, Raül, tal com ho has dit tu, es tractaria d'oferir aquests tallers específics de suport als centres, i que hi ha centres que ja l'hi tenen, i bueno, que és el que fem en molts casos quan anem al centre nosaltres també com a FICAT, aquells que ja tenen incorporat el llenguatge visual, fer tallers més específics i ajudar-los a fer, per exemple, i treballar l'stop motion, ajudar-los a treballar la veu en off, en el guió, en el procés del guió, en el procés del muntatge, és a dir, és anar avançant, però clar, nosaltres arribem allà on arribem, no? I això és complicat.
Però a més que els alumnes s'ho passen pipa.
Sí. S'ho passen pipa.
És I com... a més, la forma d'expressar-te, no? És una forma magnífica per expressar-se.
És com els alumnes que participen de projectes teatrals o de clar. Projectes musicals. Vull dir, el bagatge que et dona això i el que t'ajuda a treballar qualsevol àrea de forma transversal és enorme. I l'audiovisual, tots els que ho fan, bueno, l'experiència és enorme i, a més, molt interessant perquè treballes transversalment moltes àrees, la llengua, en aquest cas l'audiovisual, en molts casos també la música, en alguns casos també les matemàtiques també hi entren, és a dir, transversalment es pot treballar molt i de formes molt diverses segons com tinguin muntats també els plans de centre. Per tant, bueno, que és una feina evidentment del departament, però que s'hi ha de posar les piles i que, malgrat tot, encara hi ha entitats com Drac Màgic, com Aula Mèdia, com Cinema en Curs, com el Museu de Cinema de Girona, com el nostre festival FICAT, que fa aquesta feina, però que la fa puntualment en centres que hi poden accedir, centres que ho tenen clar, però no està generalitzat i cal arribar a aquesta generalització.
Esperem que s'arribi un dia o altre.
Esperem.
Que sigui més proper que no llunyà. Però vaja.
Esperem, esperem. I amb això estem i amb això continuarem lluitant i persistint.
Com acullen els mestres, Antonio,
aquestes propostes? Classes? Clar, les acullen bé perquè...
Clar, els hi deu fer una mica de por, també, no? No. Si no coneixen massa el món.
Els que ens demanen que hi anem és perquè hi ha una motivació prèvia i, per tant, no els hi costa. N'hi ha uns que no tenen ni idea, però només el fet que s'interessin, que vulguin fer-ho perquè han vist que hi ha un festival que acull produccions de centres educatius, altres perquè volen fer un projecte transversal, tal com he explicat jo, des de primer fins a quart o des de cinquè fins a sisè, i per tant, quan et demanen, ja hi ha una predisposició i no costen, ja hi ha una motivació prèvia. Evidentment, començar des de zero sembla una muntanya, sembla que sí que és molt difícil i sí que fa espant una mica, però bueno, quan entrem i els expliquem que a poc i els hi donem pautes i avui això, a poc, demà això altre, avui treballem només les imatges i fixem-nos com es mou la càmera, posem un curt, avui només anem a fixar-nos els travelings que hi ha, si són verticals, horitzontals o circulars, i només mirarem això. És igual que el que expliqui la pel·lícula. Primer pas. Segon pas, avui anem a fixar-nos amb els primers plans. I és anar de mica en mica planificant-ho i donant entendre i donant treballant tots aquests àmbits d'alfabet que d'entrada semblen complicats, però no ho són gens perquè, com deia abans el Raül, tot això ja ho porten ells d'alguna forma incorporat en el seu ADN, l'alumnat d'avui dia, des de ben petits.
Doncs coneixem ara les estrenes de la setmana.
Sí. Endavant, Raül.
Vinga, doncs, la primera a comentar és una comèdia, No mires arriba, dirigida per Adam McKay, on hi podem trobar en el repartiment a Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence o Meryl Streep, entre altres. El títol original és Don't Look Up. I parla, doncs, la història de dos mediocres astrònoms que comencen una decisiva missió, donar a conèixer al món sencer la imminent arribada d'un asteroide i advertir a la humanitat de que podria acabar amb el planeta Terra en qüestió de pocs mesos.
Mm-hmm. Doncs hem començat amb aquesta comèdia, sí. No mires arriba.
Quins noms, de repartiment.
Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Antonio, què penses d'aquesta comèdia?
No l'he vist, no...
Però al principi, abans de veure-la, què et suggereix a tu veure?
Ui, si ja és difícil opinar sobre pel·lícules...
T'agrada Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence...
Com a actor m'agrada molt, és un tio que ha fet pel·lícules de molt nivell, m'agrada molt, però clar, no tinc cap referència a la pel·lícula, m'ha agafat així en calç.
Ja en parlarem més endavant, això sí. Valentina, animació per a tota la família de Txelo Loureiro, i doncs... evidentment, una d'aquelles pel·lis que comentem pels més petits de la família, no? Explica, doncs, la història de la Valentina, que vol ser trapecista, però creu que mai ho podrà aconseguir. Per què? Doncs perquè té síndrome de Down. La seva àvia, que li ensenya a jugar als escacs i també a cantar moltes cançons, l'anima sempre a continuar endavant. Doncs jo crec que aquesta pel·lícula deixa un missatge molt interessant.
Sí, sí.
També tenim una altra comèdia, en aquest cas musical, i també drama, es diu Querido Evan Hansen, dirigida per Stephen Chbosky, suposo que es dirà així, ben, no sé si es pronuncia així, però bé.
Ho has dit bé, bravo, no t'amoïnis.
Gràcies. I bé, doncs, tracta d'una carta que mai hauria d'haver sigut vista, una mentida que mai s'hauria d'haver explicat, una vida que mai s'hauria d'haver somiat, que es podia tenir. Evan Hansen, que és Andrew Barth Feldman, està a punt d'obtenir el que sempre va voler, una oportunitat per finalment encaixar en la societat.
Molt bé, doncs una altra és El Lodo, que és una pel·lícula de suspens d'Iñaki Sánchez, amb Raúl Arévalo, Paz Vega i Roberto Álamo. Aquesta pel·li, doncs, és una dura... ens explica la història d'una dura sequia que, doncs, evidentment, s'ha carregat tots els arrossers del llevant espanyol. Ricardo, que és un prestigiós biòleg, després de viatjar per tot el món, té l'oportunitat de tornar als seus orígens per complir una missió, que és protegir aquest paratge natural on va créixer. Les mesures que ha de prendre, doncs, l'enfrontaran radicalment a la gent del lloc, que veuen atacada la seva forma de vida i la seva subsistència. Un enfrontament que tindrà unes conseqüències força tràgiques. Aquesta pel·li, doncs, de suspens, eh?
Ara parlem de la que anirà a veure la Sònia.
Sí, corrent.
És de terror i de ciència-ficció. Demònic, es diu?
Sí, sí. Ho tinc apuntat a l'agenda per anar-hi avui mateix.
És dirigida per Neil Blomkamp. I bé, doncs, parla d'una jove que visita la seva mare, la que no veu des de fa molt de temps, que es troba en coma, interna en un centre que es diu Therapol, on està connectada a un simulador. Després de cometre un homicidi, la dona va quedar en aquest estat i ara l'equip del centre demana ajuda a la seva filla perquè entri en la simulació i descobreixi els motius que van portar la seva progenitora a cometre aquell crim tan atroç.
Aquesta sí que la vaig veure a Sitges.
Sí?
I no és massa recomanable, eh?
No? No. En quin aspecte?
És molt gore.
Sí?
Sí. I a més és... planteja un tema, bueno, que podria ser interessant, però ho fa d'una forma molt matussera, és a dir, és poc agradable, te sents incòmode, perquè és molt gore.
Aquesta és la que anirà a veure la Sònia.
Sí,
segur.
Sí, ja. Ara hi vaig. Ui, La família Bloom, que és un drama, en aquest cas hi trobarem a Naomi Watts en el repartiment i Andrew Lincoln també, i explica, doncs, que centra la història de la família Bloom entorn a Cameron Bloom, la seva dona Sam i també els seus tres fills. La seva vida, però, canvia quan apareix sobtadament un nou membre de la família, una cria d'ocell que ha estat abandonat després d'haver caigut del niu i a la que batejaran com a Penguin Bloom.
Molt bé, Penguin
Bloom. És un drama, però jo no sé com acabarà això, eh?
Bueno,
no sé.
Parlem ara d'una pel·lícula de suspens, guerra i drama, Zeros and Ones, dirigida per Abel Ferrera, i parla, doncs, de JJ, que és Ethan Hawke, un militar estadounidenc que desenvolupa les seves tasques a Roma. Ve una gran explosió a la ciutat del Vaticà durant la nit. Així es començarà en una complicada missió que per desemmascarar i lluitar contra un enemic desconegut que manté en vela el món sencer.
Doncs anem amb una altra comèdia dramàtica, en aquest cas es diu Alegria i dirigeix Violeta Salama. En el repartiment, Cecília Suárez, Laia Manzanares i Sara Perles, entre d'altres. Alegria, que és Cecília Suárez, viu d'esquenes a les seves arrels jueves. Caram. Tot i que des que va marxar a viure a Melilla i es va instal·lar a la casa familiar, doncs no està resultant fàcil com pensava. A l'assabentar-se de que la seva família es trasllada a casa seva per organitzar el casament de la seva neboda amb un jove de Melilla, la seva vida doncs canvia completament. Per sort per a ella, però, la jove marroquí que l'ajuda a casa i la seva millor amiga sempre estan disposades a ajudar-la.
També hi ha una estrena que és també un drama, que es titula La vida era eso, dirigida per David Martín de los Santos. Amb el repartiment hi trobem a Petra Martínez, Anna Castillo i Ramon Barea, entre altres, i parla doncs, de dues dones emigrants espanyoles de generacions diferents que coincideixen en un hospital de Bèlgica. Després d'un inesperat aconteixement, decidiran emprendre un viatge al sud d'Espanya. Serà llavors quan Maria, la més gran d'elles, arribi a qüestionar-se els seus principis més sòlids.
Tres pisos, una comèdia dramàtica i també doncs, que trobarem d'estrena, que avui s'estrena. És un drama italià, hem de dir, que segueix la vida de tres famílies que viuen en la mateixa urbanització d'un dels barris doncs, més bons, podem dir, de Roma. Cadascú doncs, amb la seva història, els seus traumes, la seva felicitat i la seva també desgràcia. L'acció se centra en un jove matrimoni que sospita que el seu veí ha abusat de la seva filla, una mare amb dos fills que només cuida d'ella mateixa, ja que el seu marit sempre està fora per feina, i un jutge jubilat que intenta trobar una motivació en el seu dia a dia.
Un altre drama és La última cena, dirigida per Toni Agustí, Maria de la Torregrossa i Andrea Jaurrieta. Parla la Maria i el Toni, que porten 6 anys casats, són una parella jove i acomodada. Ell és arquitecte a l'Ajuntament de Parla i ella és influencer de moda a Instagram. Un dia organitzen un sopar per als seus amics en una bonica casa reformada pel mateix Toni a les afores de Madrid. La notícia de la imputació del Toni en un cas de corrupció publicada a la premsa el mateix dia en què té lloc el sopar, trastocarà la dinàmica d'una reunió que es preveia amigable i informal.
I també doncs, parlarem de Què hicimos mal, que és un drama de Liliana Torres. Lili té una relació estable amb la seva parella des de fa 2 anys. Aparentment tot funciona entre ella i David, però no obstant això, hi ha una tristesa inexplicable que habita en el seu interior i que això l'impedeix doncs, ser feliç. Per conservar la seva relació amb David, Lili decideix buscar els 4 homes que van ser més importants en la seva vida amb la intenció de fer-los la mateixa pregunta. Què vam fer malament?
No.
Ho deixem aquí.
Ho veurem.
Doncs anem amb les recomanacions, Antonio.
Sí, porto 3 recomanacions de pel·lícules que per mi són les millors pel·lícules que he vist del 2021.
Mm-hmm.
Això està dit així molt lleugerament, o no, però per mi és el milloret que veiem. Sí? Evidentment no és cinema comercial, per tant, això, agafeu-vos amb pinzes el que diré, perquè no estic recomanant allò assistir-hi o veure-les, tot i que algunes es poden veure encara ara al cinema i una altra penso que està en una plataforma. Estic parlant en primer lloc de El poder del gos. El títol original, The Power of the Dog, és una producció de la Jane Campion, és un western. La Jane Campion us sonarà perquè és la directora del Piano, fa uns quants anys aquesta pel·lícula, i de fet fins aquella pel·lícula no havia fet res del nivell que ha fet ara aquesta del poder del gos. És l'adaptació d'una novel·la. Jane Campion és de Neozelanda, per tant estem parlant d'una pel·lícula australiana, i ofereix un western atípic, però amb els components del western i una mica els descabdella tots. Estem a l'any 1924 a Montana. Els germans Phil i George Burbank són les dues cares de la mateixa moneda. Phil és genial i cruel, mentre que George és impassible, prim mirat i amable. Junts són copropietaris d'un ranxo enorme a Montana. Quan George es casa en secret amb una vídua del poble, Rose, el germà Phil, sorprès i furiós, du a terme una guerra sàdica implacable per destruir-lo per complet i per això utilitza el seu fill amanerat, Peter, i l'utilitza fent-lo treballar com a peó. Aquesta seria la sinopsi. Doncs bé, aquí la directora, Campion, Jane Campion, utilitza la càmera, els moviments, el punt de vista, el paisatge, la il·luminació i la música per mostrar diverses maneres del que ella entén que és ser home. Però també hi ha un evident erotisme, hi ha una violència soterrada envers les dones i, sobretot, és que El poder del gos és una coreografia perfecta de com es manifesta el bullying en el marc d'un western, que no hi estem habituats. I ho explica, això, amb una coreografia, és a dir, hi ha un ball continu de personatges i d'una forma o altra, directa o indirectament, hi ha un bullying continu, concret, en aquest cas personificat amb la Rose, que és la dona del germà amable i poc impulsiu. A més a més, també surten els indis, el conflicte que hi ha amb els indígenes, amb els indis, el tracte als animals i a la natura, la diferència de classes o l'homosexualitat, que també està contemplada, i la història és polièdrica, és delicada i és intensíssima. Uh-huh. És la pel·lícula que s'endurà segurament, estarà nominada, segur, als Oscars de Hollywood, uh-huh. i no només tindrà moltes nominacions, sinó que segur que s'emporta la millor pel·lícula i la millor direcció, per descomptat. I és un guió adaptat, però ha fet una adaptació increïble. La pel·lícula es va estrenar a Netflix l'1 de desembre, per tant, la podeu veure a Netflix. Veure, no? I després es va estrenar al Festival de Venècia, on es va emportar el lleó a la millor direcció, i després, i jo la vaig veure allà, al Festival de Donostia, allà es va preestrenar el setembre del 2021, és la pel·lícula que més va agradar, tot i que no es va emportar cap premi, però a nivell de crítics va ser la que més bones referències va tenir.
Mm-hmm. El poder del gos, a Netflix la podem veure.
Sí, sí, ja us dic. L'aconselles? No ho sé si l'aconsello. És una pel·lícula lenta, són 2 hores llargues, però és tot, bueno, és cinema en estat pur. És tot això que us he explicat, però d'una forma insinuada, lenta, progressiva, i això, el western descabdellat, tot ell i els personatges, i bueno, això i el tema del masclisme i del bullying, uh-huh. i dels homes que han de ser molt homes i que han de tenir pistoles i han de matar, i el tracte a la natura i a les persones, tot, però d'una forma molt, molt bonica. És a dir, no hi ha cap allò, cap espant, tot va entrant, i a més moltes coses te les deixa entreveure, perquè no hi ha res tampoc clar ni definit. Jo, a mi em va agradar molt.
Uh-huh. Una altra.
Una altra seria Titan. Titan és una pel·lícula francesa de la Julia Ducournau, és un thriller, i la pel·lícula, de fet, es va donar a conèixer també a Sitges, perquè jo aquesta la vaig veure a Sitges, es va donar a conèixer amb una altra pel·lícula encara més bèstia, que es deia Crudo. Hi havia el canibalisme com a eix central. No és el cas d'aquest.
Val.
Aquí és un jove que té la cara massegada, li han donat molts cops, i que, bueno, que és descobert en un aeroport. Es fa dir Adrien Legrand, un nen que va desaparèixer fa 10 anys, i per al seu pare, Vincent, això suposa el final d'un llarg malson, perquè l'ha trobat, i el porta a casa. Però, simultàniament, aquesta troballa del pare, que durant 10 anys el nen ha estat desaparegut, al mateix temps que el recupera, que el troba, comencen a succeir-se una sèrie d'assassinats horribles a la regió. Assassinats explícits, però, bueno, que no és l'eix central de la trama, l'assassinat, sinó tot aquest tema de la descoberta d'aquest noi Adrien Legrand, que, bueno, que té un problema d'identitat. Titan, de fet, és una de les propostes més salvatges i radicals que s'han estrenat aquest any. Va haver espectadors que, quan es va estrenar al Festival de Cannes, que és on es va veure per primer cop, van haver molts espectadors que van abandonar la sala.
Mm-hmm. Vaja.
La directora, perquè és una dona, provoca molt i ofereix una pel·lícula que salta sense xarxa tota l'estona. I, a canvi, lliura una experiència única. Un surt descol·locat de la sala, sense saber ben bé què ha vist. És una obra mestra, diuen uns, i altres diuen, jo crec que és una presa de pèl. Poden ser les dues coses, eh? Diguem que el que fa Ducournau és crear un film tan lliure, boig, inclassificable, que té l'etiqueta de culte escrita al front. però no és una provocació buida i barata. Jo sóc dels que dic que és una obra mestra, perquè darrere hi ha molt contingut, una successió de temàtiques que demostren que la mirada d'una dona sobre el terror ofereix moltes altres possibilitats a la que ens tenen acostumats els homes que dirigeixen terror. Com bé explica Poc de Titan, el millor és arribar verge a l'experiència. Direm que explica la història d'una noia, he dit abans que era un noi, doncs direm ara que és una noia que per fugir assumeix una personalitat que no té, que no és la seva, una identitat que no li correspon, i per fer-ho provoca en el seu cos uns canvis increïbles. I acabo amb una cosa que, bueno, que deixa una mica així de suspens. Que no està gens malament tenir sexe amb el teu propi vehicle, però que és interessant utilitzar sempre anticonceptius.
Mare meva.
Titan, proposta provocadora 100%. No està encara a cap plataforma, no crec que trigui molt. Jo la vaig veure a Sitges, es va estrenar al Festival de Venècia, com us he dit, i es va emportar el Lleó d'Or a la millor pel·lícula.
Això, entenc que la gent sortís de la sala. Doncs
pues no vull res, només us heu quedat amb el
ja. Recordo que ho vas explicar, que no has vist aquesta pel·li.
Doncs jo penso que com a experiència de cinema no és El poder del gos, perquè El poder del gos sí que té una línia argumental. Aquí no hi ha una línia argumental clara i evident, hi ha uns salts temporals i, bueno, hi ha moltes més coses, però és una experiència realment brutal i commovedora. És el metacine.
No, evidentment que s'ha de veure tot tipus de cinema, no? També sí, per tenir més criteri.
Evidentment.
I vinga, potser sí que la veurem.
I l'última, aquesta ja és més like, una mica més suau, és Annette. Aquesta pel·lícula també és francesa i és del Leos Carax, que va estrenar també una pel·lícula, també a Sitges, que es deia Hello Motors, o ara no estic segur del títol, que també era també una cosa així una mica friqui. Annette no, Annette és un musical i està més en la línia del que podríem veure i entendre com a una pel·lícula més a l'ús. Estem a Los Angeles, és en l'actualitat, temps actuals, i Henry, que és l'Adam Driver, que és l'actor per excel·lència i que està de moda, és un monologuista còmic incisiu, té una comicitat incisiva que allà en el seu espectacle està contínuament incidint i provocant a l'espectador. Anne, la seva parella, que és la Marion Cotillard, és una cantant d'òpera de renom internacional, a més amb una veu increïble. Centre de totes les mirades, junts formen una parella feliç i una parella envejada per tota la gent que hi ha al voltant, per el glamour que desprenen. Però quan neix la seva primogènita, l'Anet, la que du el títol de la pel·lícula, és una nena misteriosa i que té una destinació final dins de la parella, nascut per alguna cosa. Doncs aquesta nena els canviarà la vida absolutament.
Ui.
La pel·lícula està feta, el guió és del Leos Carax i del grup musical Esperx, que ha fet la banda sonora, i també això, són responsables d'una part del guió. Parlen de l'amor de la parella, de l'èxit i del fracàs, de la família desitjada, de la família obligada, dels homes tòxics. Ella diu en un moment o altre de la pel·lícula, la protagonista, per què aquests tios que s'odien a si mateixos volen que els estimem les dones? És una pregunta que queda a l'aire perquè una mica està aflorant aquesta pregunta durant tot el metratge de la pel·lícula. Sense desvetllar girs argumentals, aquí és on el missatge del film es filtra per forats confusos i amb un somni per aquí, hi ha uns versos per allà, hi ha aquests monòlegs que fa ell també en el públic. Tot això es va entrellaçant i al final hi ha uns culpables, hi ha uns innocents clars i molt clars. Annette, de fet, és com un conte. És un conte de cançons, de ràbia, sense tabú, és àcid, molt àcid. Val la pena riure, perquè hi ha moments que rius i el personatge et proposa coses que et fan riure, però arriba un punt en què aquest riure se't glaça, perquè dius, de què estic rient? Si se m'estan fotent els morros, aquest tio, no? És a dir, estic rient, però m'està prenent el pèl. I pateixes molt, sobretot per la nena, per l'Annette, perquè és l'estrella indiscutible i perquè ve amb una missió concreta que, bueno, desballesta tots els projectes i totes les previsions que puguis fer de la pel·lícula. La pel·lícula va inaugurar el Festival de Cannes al juliol, es va endur a la Palma d'Or la millor direcció, es va estrenar al Festival Atlanti de Mallorca Film Festival al juliol, es va estrenar als cines el 20 d'agost del 2021 i està filmin des de finals d'agost també, hi ha la versió original i està també amb l'àudio doblat i subtitulat en català. I és una de les candidates als primers Gaudí com a millor pel·lícula europea.
I creus que obtindrà aquest guardó?
És possible. És possible perquè és la proposta més agosarada de la resta. La resta són, bueno, hi ha també una altra ronda, que també és interessant, però per mi Anet és molt millor perquè planteja... I després que la música, hi ha una música increïble, una banda sonora increïble. Evidentment, la Marion Cotillard no és la que canta, però està integradíssima la veu de les peces que canta amb la veu autèntica, no? I com a proposta cinematogràfica és increïble, i el monologuista, l'Adam Driver, està increïble, i ella també, la Marion Cotillard. És una pel·lícula francesa, però és internacional, perquè és una gran superproducció.
Aquesta sí que m'agradaria veure-la, eh?
Doncs...
Ara, si he de patir tant...
No, aquesta no és de patir. O sigui, de les tres que t'he proposat, aquesta... Home, patir. No és patir, però sí que desconcerta aquesta nena. Però no patiràs.
Diríem
de la paraula, no sí, és patiment,
sí.
Però sí que et descol·loca i és interessant i gaudeixes molt de la música i de les interpretacions. És cine també en majúscules.
Vinga, doncs jo em quedo amb aquesta. Tu, Raül?
Home, però o sigui, d'aquestes recomanacions o...
De les recomanacions, sí, no? De l'Antonio.
Sí.
Jo em quedo amb Anet.
Sí, jo potser també.
Tu Titan, va. Potser.
No, Titan me la veuria per curiositat, però crec que... Home, potser Western em cridaria l'atenció, eh?
Sí.
El poder del gos està a Netflix.
Aquesta,
si teniu l'oportunitat,
aquesta me l'apunto, sí.
Mireu-la i en parlem un altre dia.
Doncs sí.
Jo no sé si m'atreviré a veure-la, aquesta, eh?
Sí. Atrevir-te, sí. La que no diria jo que t'atrevissis és a Titan.
No, Titan ja ho descarto de principi. Ja no. Aquesta no. Bueno, a veure si m'atreveixo a veure-la o us ho explico.
Molt bé.
Doncs ho deixem aquí, tornem el proper divendres.
Molt bé.
Que tingueu una setmana. Adéu.
Gràcies igualment. Adéu.